El professor de filosofia Pere Martí ens regala cada 15 dies aquests KitKats, aquests breaks del brogit diari per aprofundir, reflexionar i fer-nos preguntes que moltes vegades, insisteixo, són incòmodes i fan una mica de nosa o d'angonieta, però són necessàries. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Què abordem avui?
Doncs mira, jo crec que avui el tema que et proposaré et sorprendrà una mica.
Aviam, dispara.
Perquè avui parlaré del sentit comú.
El sentit comú?
Sí, i defensaré el sentit comú. I, esclar, més aviat sembla que, bueno, al llarg d'aquests programes el que hem fet és qüestionar el sentit comú, no?, i posar situacions com, per exemple, no sé si ho recordes, ens hem arribat a qüestionar si les pomes existien o no.
És cert.
Fa algun programa.
Sí, sí, i em vas fer dubtar, sí, sí.
I em vaig fer dubtar. I això del sentit comú no sembla ni gaire filosòfic ni gaire científic, perquè, en definitiva, la major part dels avenços científics han hagut de lluitar justament contra el sentit comú per acabar de ser acceptats, no?
Però tu ens has ensenyat aquí que s'ha de qüestionar tot.
S'ha de qüestionar tot, però, per exemple, quan es començava a dir que la Terra girava al voltant del Sol, clar, hi havia gent, però què dius? Com pots afirmar que la Terra gira al voltant del Sol? Si el sentit comú ens diu ben clarament que és el Sol que gira al voltant de la Terra. Però si ho dius tu mateix, el Sol surt i el Sol es pon. Si a la Terra es mogués, jo no tindria el vent que em bata la cara i jo no noto res. Per tant, és evident que el Sol és el que es mou. Si fem cas del sentit comú, doncs veiem que a vegades ens costa acceptar els canvis i els avenços. Però anem a veure.
Vinga, desgrana la tesi.
El primer que hem de fer quan parlem d'alguna qüestió, sigui la que sigui, és mirar d'aclarir de què estem parlant. Perquè ja sabem que si en una anàlisi o una discussió no aclarim de què estem parlant, no en traurem res de profit. Per tant, què vol dir això del sentit comú? D'on ve? Quin és el seu origen, el seu abast semàntic? Si ho volem aclarir, ens veiem obligats a retrotraure'ns inevitablement a Aristòtil. Ja ha sortit més d'una vegada, quasi bé en tot, quan anem a buscar l'origen. Però amb aquest senyor tan pesat que va explicar tot i va...
Ja ho va dir tot, no?
Ja ho va dir tot. I és ell qui encunya la noció de sentit comú. De fet, és ell qui encunyà la noció de sentit, referint-se a aquests mecanismes de percepció sensible de què disposem per posar-nos en contacte amb la realitat. Això dels cinc sentits s'ho va inventar ell. Però ell mateix també va afirmar que, a més dels cinc sentits, en calia un altre, calia un sisè sentit, una altra expressió que també ha fet fortuna, però amb un sentit una mica diferent, no? Referint-se a la capacitat de percepció extrasensible, no? Per exemple, en el món oriental es parla del tercer ull, no? Que ens permet una captació més enllà de l'habitual. Però no és aquest el significat que a nosaltres ens interessa, sinó que es tracta d'una qüestió purament numèrica, és el sisè sentit, però ja el mateix Aristòtil ens parlava del sentit comú. El sentit comú era l'encarregat de reunir totes les informacions sensibles que rebem per ajuntar-les en una unitat de sentit que és el que pròpiament anomenem l'objecte percebut. Perquè hi ha una cosa que no en som conscients, la fem tan habitualment que se'ns escapa, que és que la nostra percepció és sempre molt parcial i incompleta. Nosaltres no percebem tot, percebem trossos, trossets de la realitat. Abans parlàvem de les pomes, no? Si existia o no, però en tot cas, si tenim una poma davant, la veiem, però en veiem un tros, la part de davant. I el mateix és un llibre o aquest micròfon, jo veig la part de davant, però no veig la part de darrere. Però, en canvi, encara que la nostra percepció sigui incompleta realment, nosaltres la veiem sencer, com una unitat de sentit totalment completa i acabada. Justament aquesta il·lusió és de la que se serveixen els escenògrafs i els que fan els decorats per enganyar el públic, perquè amb una sèrie d'elements molt parcials i incomplets ens donen la sensació d'una realitat completa i acabada. Això és degut, com dèiem, segons deia Aristòtil, a aquest sisè sentit, a aquest sentit comú on es recullen totes les percepcions, no només les visuals, també les auditives, les gustatives, les tàctils, totes es reuneixen en aquest sentit comú, en una percepció única, i llavors apareix l'objecte, aquesta substància que té una entitat autònoma i independent. Però ja veiem que aquí hi ha una part que hi afegim nosaltres, que no és exactament el que percebem de la realitat. Aquesta és la primera excepció del terme. Podem passar a una segona, també molt important històricament, que ve de Descartes. El senyor Descartes sabem que és conegut pel seu discurs del mètode, una de les obres capdals de la història de la cultura occidental, i en ella apel·la al bon sens. El bon sens seria algo així com el seny català, però veurem. El bon sens, que seria aquesta capacitat bàsica de raonar correctament, que ell creu que és compartida per tota la humanitat. De fet, les seves primeres paraules en aquesta obra, en el discurs del mètode, fan referència a això. No sense una certa ironia, Descartes era un mica murri en la seva escriptura. Llegeixo literalment. Diu, el bon sentit és la cosa més ben repartida del món, ja que tothom pensa estar-ne tan ben proveït que fins aquells que són més difícils de contentar en qualsevol altra cosa no acostumen a desitjar-ne més del que tenen. Ja veus aquí una mica la ironia, no?, d'aquesta, d'això. Diu, aquí ningú se'n queixa, però d'això ningú se'n queixa. Allò de què m'has d'explicar a mi? A mi no em fotrien pas. El cunyadisme, no?, aquesta de barra de bar o de dinar de Nadal. Sembla que tots amb això ens creiem suficientment dotats. Però continuem amb el text literal, no? Diu, en la qual cosa no és versemblant que tothom s'enganyi, sinó que més aviat vol dir que el poder de judicar bé i distingir el ver del fals, que és pròpiament el que anomenem bon sentit o raó, és per naturalesa igual en tots els homes. Aquí s'entra en un terreny més concret d'especificació. El bon sens, el bon sentit, el sentit comú, seria aquella capacitat natural i universal de distingir el que és vertader del que és fals quan això ho tenim davant nostre. Però fem un tercer pas. Anem ara a un altre dels il·lustres francesos, l'il·lustrat Voltaire, que ens planteja una paradoxa a propòsit d'això del bon sens. Dir d'algú que no té sentit comú, ens diu Voltaire, és com un insult i és com titllar-lo de boig. Però a la vegada dir d'algú que té sentit comú no deixa de ser una mena d'injúria, ja que amb això venim a dir d'aquesta persona que no és estúpida del tot, però que manca d'allò que anomenem esperit. Per tant, Voltaire conclou que el sentit comú seria com una raó inicial, tot just encetada, un estat entremig de l'estupidesa i l'enginy, com una barrera de protecció que posa a prova els pensaments particulars, però mancada absolutament de l'espurna del geni, de l'audàcia que caracteritza la singularitat. Clar, no oblidem que Voltaire era un intel·lectual il·lustrat, cosmopolita, acostumat als debats en els salons i molt descregut i escèptic. Però aquesta és una imatge que sí que crec que acompanya des de Voltaire la idea del sentit comú, no? I encara una última passada per la història de la filosofia, i ara anem a un dels cims més alts de la filosofia de tots els temps, el senyor George Wilhelm Friedrich Hegel, filòsof extremament insondable i hermètic, però que, malgrat aquest caràcter tan hermètic de la seva filosofia, es va deixar aquesta advertència, no?, aquesta admonició. Diu, hi ha moments per a la paraula profètica, la paraula que fa callar la raó i s'oposa al sentit comú. Però guardem-nos de convidar-nos massa sovint a la taula del diví. És a dir, mirem de no estar, ho tradueixo de manera més senzilla, mirem de no estar constantment inventant la sopa d'all. Però bé, després d'aquesta introducció que ens ha posat en el context d'això del sentit comú, És realment el sentit comú, tan comú com pensava Descartes? Al llarg de la història, timadors, estafadors, en dèiem xarlatans quan érem petits, els xarlatans de fira, ens han vengut productes miraculosos per fer créixer el cabell o ens amaguen la boleta davant dels nostres ulls. I això continua passant avui. La boleta potser no tant, però davant de les nostres pantalles a internet ens venen productes financers meravellosos o bitcoins inexistents.
Sí, senyor.
La credulitat, malgrat que estem en una època d'educació universalitzada i un salt cultural molt qualitatiu, no sembla que hagi disminuït, sinó que sembla que va en augment. Està el sentit comú avui dia desacreditat i estem obligats, com deia Voltaire, a anar més enllà i a mostrar la nostra finesa d'esperit i llavors ens aprofiten per clavar-nos-les totes a tort i a dret. Per què ens empassem tantes bestieses, estupideses, obvietats, sense queixar-nos, sense retreure'ns, sense ni tan sols oposar-nos-hi, per por,
sí,
per
urbanitat... Sí, ni qüestionem moltes vegades.
Per por, per urbanitat, per mandra. Llavors, què passa? Que deixem que prosperin i s'estenguin les males herbes intel·lectuals sense cap mena d'aturador. Que no tenim prou sentit comú per adonar-nos-en, o és que no n'hi ha prou amb el sentit comú per fer front a tanta frases buides, postureig o frau intel·lectual? D'altra banda, tots també han sigut testimonis de moments en què dubtem d'això del sentit comú. Per exemple, quan algú es pren la llibertat de dir no, això del Miró és una estafa perquè el meu fill de 6 anys això ho fa molt millor. O potser sí que té raó el sentit comú quan davant del desori que sembla que avui existeix en l'art modern, doncs diu, no, home, aquí algú ha perdut la brúixola. A veure, mirem de fer un primer recull del que hem dit.
És que passen les dues circumstàncies.
Exactament.
Conviuen.
Llavors, el sentit comú ens guia. Com que es basa en allò que majoritàriament compartim de tot l'entramat semàntic del llenguatge, de tot l'entramat dels conceptes, ens avisa quan alguna cosa grinyola, quan algú s'està separant del significat comú que donem a les coses, quan algú està perdent la seva normalitat significativa. Clar, tornem a Voltaire, no? Ja sabem que la genialitat, la bogeria, que són, estan molt, molt properes, transita per aquestes fronteres, no? Però per això són genialitat o bogeria. Els ciutadans habituals que compartim col·lectivament la nostra convivència social, necessitem uns camins per on poder transitar quotidianament sense perill d'estar-nos estimbant constantment, no? I en una època com la nostra, en què el relativisme i el nihilisme, que algun cop n'hem parlat aquí, doncs ja tenen una presència molt important, potser fer servir el paraigua del sentit comú no seria del tot desencertat.
Ai, que ben pro.
Ai, que ben pro. No
hi ha pro.
Sí, no, és a dir, ens pot anar bé una certa protecció, com deia Voltaire, per posar a prova allò que ens arriba d'entrada sense cap garantia, i això cada cop és més freqüent.
Seria com un primer filtre.
Un primer filtre que no ens deixi tan desguarnits perquè ens ho empassem tot sense oposar cap tipus de plantejament propi. Tornem al següent, no? És que, esclar, si apliquem això del sentit comú, llavors els genis sempre estaran mal vistos i trobaran oposició. No patim pels genis. Un geni sempre trobarà l'oposició de la seva època, per això és un geni.
Un incomprès, no, al final?
Exacte, si no, no seria un geni, no hi hauria genialitat. Llavors, el que sí que és important és que cada època sàpiga encertar quines genialitats són les genuïnes o les millors per incorporar a la normalitat futura. Aquí està la gràcia i aquí està el repte de cada societat i de cada època. Aquesta incorporació no és mai completa, perquè la societat avança sempre una mica gradualment i nosaltres arrosseguem encara tradicions de mil·lennis que encara no ens hem tret de sobre. Hi ha exemples molt clars, per exemple, a principis de segle passat, Einstein proposa la teoria de la relativitat, Max Planck proposa la teoria quàntica, i això en la seva època genera un rebuig frontal en un moment, en primer moment, i després tot això s'accepta com a absolutament cert, indiscutible. Però les implicacions d'aquestes teories científiques a la pràctica no s'han portat encara. La nostra percepció del món no canvia. A veure, no tenim temps ara aquí, però la teoria de la relativitat prediu que si dos bessons, un es queda quiet en un lloc i l'altre circula amb un tren constantment durant 80 anys, quan surti del tren i baixi, un serà més vell que l'altre. Això no...
No ho hem incorporat.
No ho hem incorporat.
Aquest saber.
Dius, no, serà més, no, serà més vell. Això és el que diu la teoria de la relativitat. Però bé, un altre dia potser ens hi podrem estendre més. Però encara podríem anar més enrere. Tres segles més enrere, Kant ja va proposar una revolució epistemològica, és a dir, com nosaltres coneixem. Una revolució epistemològica que en el món acadèmic ja és moneda habitual de funcionament, es dona per totalment acceptada, però que no s'ha aplicat a la nostra manera de percebre la realitat, com aquí hem comprovat parlant de les pomes. Aquella sorpresa que va portar aquell dia que vaig posar en qüestió l'existència de la poma, fa tres segles Kant ja ho va, diguem-ne d'alguna manera, ja ens va dir que això és així. I això ha estat acceptat per tot el món acadèmic, però no ha tingut cap conseqüència en la nostra manera de percebre les coses. Per això deia que la normalització, l'aplicació en l'entorn social general de tots aquests avenços genials no és immediata i no és completa, però sí que progressivament va canviant. Això que en diem aquest bagatge majoritari comú que tots fem servir com a punt de partida de la nostra percepció de la realitat. El sentit comú, doncs, jo entenc que és molt aconsellable i no és tampoc massa difícil d'aplicar-ho. Tots som capaços, com deia Descartes, de donar-nos quan alguna cosa no quadra. I posaré un exemple personal, potser pot servir. Tu saps que estic molt interessat en qüestions relatives a política, nacionalisme, etc. Com va aparèixer aquesta, diguem-ne, dèria o aquest interès? Doncs mira, va ser una cosa purament de sentit comú. És a dir, estava en l'època de màxima efervescència del procés, hi havia uns líders que constantment estaven plantejant reivindicacions nacionals, independència, etc. I quan els preguntaven amb ells, els deien, no, nosaltres no som nacionalistes. I jo... Primer, doncs, em vaig pensar...
Et va xocar.
Em va xocar, però no entenia ben bé què, no? Parlen com a nacionalistes, ens arenguen com a nacionalistes, actuen com a nacionalistes, però quan els pregunten, diu que no són nacionalistes. Diu, algú no quadra aquí. I això em va portar a investigar i a veure què. Això ens passa molt sovint, i el que passa que, ara que he explicat tan ràpid, diu, oh, això és molt fàcil. No? Això requereix un procés, vas veient que alguna cosa t'incomoda i mires, i al final arribes a donar-te d'on està l'origen d'aquesta... Allò que no encaixa, allò que no quadra. Si tenim les orelles netes, allò que deia de les orelleres, i estirem una mica el fil, doncs segurament tots som capaços d'arribar a aquest tipus de conclusions. Posem algun altre exemple. Tots hem sentit declaracions de líders empresarials, de grans empreses de serveis, no? Endesa, que ens diuen, i això no se'ls escapa el riure, quan ho diuen, la nostra primera i fonamental preocupació és el benestar del ciutadà, donar el millor servei possible a tots els nostres clients. Això ja sabem que és fals.
No parlen de beneficis, no, aquí?
Exacte. La nostra primera i fonamental preocupació, i m'atreviria a dir que única, és el benefici, perquè això és la preocupació i l'ocupació d'una empresa. El benefici, el benestar dels ciutadans i dels seus clients els importa un rave. En tot cas, em preocuparan si pot afectar els beneficis. Per tant, han de donar la impressió de que els importa, perquè si el client tingués la percepció de... La veritat és que no els tingués aquesta percepció, doncs, esclar, potser això afectaria el seu benefici. Això no costa gaire de donar-se que és incongruent. Però, bueno, ho acceptem. I en lloc d'engegar a dida a l'empresari que diu això i a l'empresa que hi ha al darrere, doncs nosaltres continuem i continuem permetent que aquesta gent, doncs, facin servir els valors oficials i el discurs políticament correcte per enredar-nos. El mateix passa amb les tecnològiques. Ens diuen, no, no, nosaltres ens preocupa molt el progrés de la humanitat i el servei, els llocs on tenen... No, no, ja sabem, però ja ens ho dic moltes vegades, en el sistema capitalista, quan algú no saps ben bé quin és el seu negoci i et dona coses gratis, és que el negoci ets tu.
Mal pensa.
El producte ets tu. No, és que no té volta de full, és així. Nosaltres què fem, llavors? Ens actuem en conseqüència d'aquest engany? No, el màxim que fem és queixar-nos, exigir responsabilitat, dir-nos els uns als altres, ui, que mala gent que són, però continuem venent-nos gratuïtament. Llavors apareixen problemes socials, com han comentat alguna vegada, les violacions en grups que realitzades no per joves, per nens. I això desvela que gràcies a aquesta venda permanent, doncs, en l'imaginària dels nens, en l'imaginària vital, la pornografia forma part constantment de la seva conducta habitual. I no sabem com sortir-nos, és que no sabem com arreglar-ho. Clar, perquè ningú s'atreveix a tallar el nus gordià del negoci de les tecnològiques. Definitiva, si ens deixessin guiar una mica més pel sentit comú, segur que no faríem ni sustentaríem accions i situacions tan absurdes com les que avui tan sovint, malauradament, en som testimonis. No tenim temps ara, però Descartes parla també de la llum natural, quan parla del bon sens, i aquesta llum natural vol dir que nosaltres tenim per naturalesa aquesta capacitat de jutjar. Això és purament metodològic, però hi ha algun contingut natural de coneixement, no només formal de distingir una cosa de l'altra. Això també a vegades es confon amb el sentit comú. Un coneixement implícit, per exemple, en el cristianisme es parla de que nosaltres, en el fons del nostre cor, ja sabem què és bo i què és dolent. No cal que això ho averiguem. Al contrari, això perjudica a l'autèntica puresa del cor. Ja sabem que el coneixement per l'Església és molt perillós. De fet, el pecat fonamental del cristianisme és la supèrbia, voler saber més, perquè la poma... el problema de bàsic del pecat original no és ni la dona, ni la serp, ni la poma, és l'arbre del que és fruit, que és l'arbre del coneixement. El pecat fonamental és la supèrbia de voler ser com Déu. Si com vols ser com Déu, estàs perdut. Per això l'Església ha tingut sempre tant conflicte amb el coneixement quan no l'ha administrat d'ella, clar. La qüestió és, hi ha algun coneixement innat? El sentit comú és innat? No hi ha res innat? Bé, això ho podem parlar en un altre programa. Sí que hi ha algunes coses innates, però el que té l'ésser humà, fonamentalment, són capacitats per desenvolupar. I el sentit comú és una d'aquestes capacitats de desenvolupar. Sisplau, desenvolupem-la.
Acabes amb aquesta crida.
Una mica més de sentit comú no ens aniria malament.
Fantàstic, reivindicació del sentit comú avui. Pere Martí, mil gràcies, que vagi bé.
Fins la propera.